Ràdio Ciutat de Badalona. InPodcast. InPodcast.
Grams, amb Laura García.
No envejo el senyor l'infinit que l'envolta, també amb un imperi és etern. L'ocel que té els peus de ma casa és la volta, més llum que no el sol té l'infern. Los segles són rocs amb què vol soterrar-me, sa mà no m'encerta ni un cop. Los rocs fan un munt, sobre d'ells, a l'alçar-me, superb, manirric més a prop. Davant de sus ulls l'estelada fulgura i tot en l'humor reverdeix. Per res agrair fent enllà s'hermosura, m'he fet tal com sóc jo mateix. Fulgant en l'ocel amb los àngels un dia, curiosa garlanda em senyí, i a un mar, al mirar-me, tan mon ull s'encenia que el mar ressecat s'extingí. Sé el rei, en el cel vaig somiar, i mos passos muntaren al lloc cobdiciat, i els mons en l'espai s'acreuaran de braços seguint amb los ulls lo combat. Van ser, i a sus peus bramulant de feresa un pany de sa roba estranyí. Més quan m'estimbà, des de tanta grandesa, mon braç era fot, i ell seguí. Betlem, tu l'has vist en les ombres al caure ja el néixer amb por de les lleis. En ells sols, tenint quatre palles per jaure, a mi sobre el tron dels reis. Un dia, entre llors mos esclaus lo dugueren, més jo vaig sortir-los al pas. Traieu entre els dos. I una veu respongueren. Primer que Jesús, Barrabàs. El cel va tornar. I en ses ires m'aboca los llamps que jo escampo en el món. I en tant de la terra, pels llavis de roca, li escupo entre càntics al front. Bé, prou que en l'humor se li aixequen posades. Dels homes, superbia i només. Jo sóc a los vidres i pedres tallades, fins sobre els altars. Ell, en res. Si vaig altre cop de son tron les estrelles, l'humor lo veurà com l'ha vist. Que els sants fins diran en les altes capelles que mori, que aquest no és el Crist. Més l'hora vindrà que la terra mudable fins d'on gal l'oblit lo nom meu. Què em fa quan la terra s'oblidi del diable? Serà que s'oblida de Déu. Molt bona tarda, benvinguts de nou a 80 grams. Després del parèntesis de les vacances nadalenques, arrenquem amb força nou any per seguir donant-vos motius per llegir i per escriure. Com recordareu, aquesta temporada hem iniciat l'alfabet literari d'autors catalans. Aquesta setmana ens toca la lletra G i el poema amb el que hem començat el programa és de l'autor que estem buscant avui, el cognom del qual comença per la lletra G. Un poema que es diu Cant del Diable. Us hem preparat un munt de continguts per encetar aquest nou any literari, però abans recordar-vos que tenim obert el taller literari i que podeu enviar-nos els vostres escrits, relats, trossets de novel·la, poemes, el que vulgueu, a info@80grams.com. info@80grams.com. Un taller literari que volem animar en el que participeu i ens envieu tot el que vulgueu referent als vostres escrits literaris. Teresa Llarés, Laia Micó, Laura Bassaganya, Marga Borrego i Jordi Garcia, us donem la benvinguda a una nova aventura literària de 80 grams, la primera aventura literària del 2011. Any nou, vida nova, i com li vaig prometre a Teresa, ja no li faré llegir més fragments estranys i avui l'he llegit jo. Teresa, bona tarda, com estàs?
Molt bé, bon any a tothom.
He fet un nou propòsit d'any i aquest any no llegiràs tu escrits estranys, sinó que els llegiré jo.
Ben fet, m'agrada.
Molt bé. Laia Micó, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, bon any.
Bona tarda, bon any. Déu-n'hi-do
el fragment que has llegit,
He fet un bon propòsit d'any.
I has fet uns quants exercicis de veu i de
preparació. De veu i de preparació, això mateix. Bé, com sempre, comencem el programa llegint aquest un fragment, perquè ja n'hem llegit un, d'aquest autor que estem buscant. Estem buscant un autor, la lletra, el cognom del qual comença per la lletra G. És que és difícil hasta explicar el concurs, Cognom del qual comença per la lletra G. Ens vam quedar fa 3 setmanes, amb un autor, el cognom del qual començava per la lletra F, i després direm qui era, perquè encara no ho hem dit. Bé, Teresa, estàs a punt?
Vinga, estic
sí?
a punt.
Bé, però abans que estiguis a punt, hem de dir la pista que hem penjat al webblog literari 80grams.com durant tot el cap de setmana, i és la següent. Nascut a Santa Cruz de Tenerife el 1845, és l'únic dramaturg català del segle XIX que traspassa fronteres a escala europea. Ja tenim una pista més, dramaturg a part d'escriptor, per tant, i poeta. Per tant, jo crec que la seva vessant de la dramatúrgia és una de les que més es coneix de la seva obra. Ja no dic res més, Teresa.
No, no donis masses més pistes.
I, de fet, el fragment que ens llegirà la Teresa pertany a una obra dramatúrgia d'aquest autor. Jo crec que una de les obres més importants. Ja no dic res més.
Exacte.
Vinga, va, Teresa, com vulguis.
Cambra d'un vaixell de corsaris algerins. El pal major travessa l'escena. Al fons, a la dreta, la porta d'un camarot. Al fons, a l'esquerra, l'escala que condueix a la coberta, veient-se després de l'últim graó per entre les cordes al cel. A la dreta de l'escena, una finestra per on guaita un canó, descobrint-se per ella el mar i el cel. A l'esquerra, la llitera de Said. Davant del pal major, entre la porta del camarot i la porta de l'escala, caixes i sacs. Sobre d'ells, un gros fanal apagat. Per l'escena, una taula i tamborets, penjant del mur armes, cadenes amb grapes, eines d'abordatge. És el caient de la tarda. Said dormit a la llitera, Hassan dret al seu costat, Joanot assegut, recolzat a la taula, Mahomet assegut a la terra netejant armes que les dona a Osman perquè les pengi per les parets i del pal major.
Bé, doncs aquest és el fragment, de fet és com comença una de les obres teatrals d'aquest autor, jo crec referència en la dramatúrgia catalana del nostre país, i ja podeu començar a buscar qui és aquest autor, i si ho sabeu, info@80grams.com. Abans d'entrar en matèria, com sempre, ràpid repàs els continguts del programa. Començarem fent un cop d'ull a l'actualitat literària, que ve carregada de coses, i els actes més destacats de la setmana.
A 80 grams d'història descobrirem la última novel·la de Martí Gironell, L'arqueòleg.
Passarà pel programa Sílvia Bel, poetessa barcelonina que acaba de publicar L'esbós.
A 80 grams de teatre, un petit recull de les properes escenes teatrals de l'any al Teatre Nacional de Catalunya.
I seguirem donant pistes perquè descobriu l'autor de l'abecedari literari d'aquesta setmana.
I aquests últims dies ens ha deixat moltes notícies que repassem tot seguit. El periodista Cristian Segura guanya el 43è Premi Josep Pla amb la seva primera novel·la, El cau del conill, un retrat de la burgesia barcelonina actual explicada des de dins. Alicia Jiménez Barlet guanya el 67è Premi Nadal.
La setmana passada es va celebrar l'entrega dels Premis Josep Pla i Nadal durant la tradicional vetllada literària del Dia de Reis. El Pla se l'ha endut aquest any el periodista al diari Ara, Cristian Segura, amb una novel·la ambiciosa sobre la realitat de la burgesia barcelonina actual explicada des de l'interior, ja que en ell en forma part. El protagonista, Amadeu Conill, és un fabricant de setrills i setrilleres. La globalització canvia les regles del joc i el seu imperi s'enfonsa. La novel·la relata les peripècies del personatge per salvar la seva vida i la seva empresa. El mateix Segura emparenta la novel·la amb L'auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, i Vida privada, de Josep Maria de Sagarra, així com amb les pel·lícules American Beauty, L'escopeta nacional i fins i tot amb la recent La mosquitera. La Xina i Alemanya també tenen un paper important a la novel·la, i és que el periodista ha estat corresponsal del diari Avui a aquests països durant molt de temps. La novel·la la va escriure precisament a la Xina, que de la cultura que acaba salvant el protagonista de la novel·la. L'altre gran premi de la nit és el Nadal, atorgat enguany a Alicia Jiménez Barlet, autora de la popular novel·la negra protagonitzada per la detectiu Petra Delicado. La novel·la Donde nadie te encuentre, de Barlet, ens explica la història dels maquis, anomenada La pastora, que actuava al Maestrat i als ports.
Ara Llibres publicarà el llibre de Julian Assange sobre Wikileaks.
L'editorial Ara Llibres ha anunciat que publicarà el llibre de Julian Assange. El llibre encara no té títol, però Assange ja ha venut els drets mundials a l'editorial britànica Canongate Books, excepte per l'Amèrica del Nord, que el publicarà Alfred Knopf. La nota d'Ara Llibres concreta que, segons aquest acord portat a terme per Caroline Peter, de Peters, Fraser and Dunlop, Canongate publicarà el llibre al Regne Unit l'abril del 2011. El llibre aprofundeix en les filosofies que sostenen la seva organització mediàtica, Wikileaks, que defineix apàtrida i trencadora. El relat també té té un component autobiogràfic, ja que Assange explica la seva trajectòria personal.
I a part del llibre d'Assange, el 2011 comença amb un munt de llibres nous i amb una gran varietat de gèneres.
Alguns dels títols més destacats del primer trimestre del 2011 són La princesa de Jade, de Coia Valls, en l'apartat d'història. També en aquest apartat, L'arqueòleg, de Martí Gironell, del que parlarem segurament avui, el nou llibre de Vicenç Villatoro, Sense invitació, primeres novel·les com Les portentoses aventures d'un sastre, de Berta Jardí, el llibre autobiogràfic d'Aventura Pons, Els meus i els altres, reedicions de clàssics coincidint amb efemèrites importants com Pedra de Tartera, de Maria Barbal, i la publicació de premis com l'últim Casero Novotsky, de Helder Ferrer.
I ha arribat el moment de fer un cop d'ull als actes literaris més destacats d'aquesta setmana. A l'Espai Betúlia de Badalona podeu veure fins al 5 de febrer l'exposició Joan Argenter, Home i personatge.
L'exposició Joan Argenter, Home i el personatge, pretén ser un recorregut per la vida d'un home que concep la cultura i l'art com a part integrant de la vida quotidiana. El recorregut s'inicia en els orígens familiars del nen argenter, la seva època de formació i estudis, per endinsar-se després en la seva obra poètica i de traductor, les seves relacions amb escriptors i intel·lectuals de l'època de la resistència cultural. L'exposició s'acosta també a la persona pública, visita les seves relacions amb la Badalona de l'època i el seu pas per les entitats de la ciutat, destacant el compromís i l'actitud cívica del personatge per acabar amb els homenatges i reconeixements que se li han tributat fins al moment.
Dimecres 12 de gener, última sessió del recital poètic audiovisual Impar a l'Espai Mallorca de Barcelona.
Poemes il·lustrats, melodies musicals i projeccions audiovisuals s'inspiren temes recurrents com el pas del temps, la paraula, el joc poètic, la por i l'erotisme composen el llibre CD Poesia, que s'ha estat presentant durant 3 sessions a diferents punts de Barcelona. L'últim d'aquest dimecres, a partir de 7:45 del vespre, a càrrec de Joana Arbrines, Joan Garau i Pep Garau.
Santiago Rocaglioni, el cicle en veu pròpia del 19 de gener d'aquest any. L'escriptor peruà Santiago Rocaglioni és el proper convidat al cicle de conferències Col·loqui en veu pròpia que presenta Rosa Maria Prats, professora de l'Escola d'Escriptura. Com dèiem, el dimecres 19 de gener, de 7 a 9 de la tarda, a la Sala Segarra.
Santiago Rafael Rocaglioni, Lohmann, Limma, 1975, és un escriptor que ha conreat diversos gèneres, literatura infantil, novel·la, conte, dramatúrgia, guió, assaig, periodisme d'investigació i també ha treballat de traductor. L'any 2006 va guanyar el Premio Alfaguara de novel·la amb Abril Rojo, un thriller polític amb una bona dosi de novel·la negra. Acaba de publicar la novel·la Tan cerca de la vida, d'editorial Alfaguara.
Tota l'actualitat literària només en 80 grams.
Una forma et pot intrigar. Un color et pot excitar. Una textura et pot fer recordar. Un tipus de lletra et pot sorprendre. Una portada et pot transportar.
Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigo.
A Oniric Design fem disseny per seduir, amb idees creatives aplicades al camp editorial, multimèdia, logotips i pàgines web. Oniric Design, creatius, flexibles i curiosos. Un equip de dissenyadors amb més de 10 anys d'experiència comunicant emocions. Jo l'he de tal, jo he vengut a muntar un negoci, un complex de luxe de l'hosti. Visita'ns a onericdesign.com.
Si em poso negre és que n'estic fart.
Nu vol dir obrir-se, deixar veure l'essència, despullar les emocions que mantenim amagades i alliberar-nos. Nu és el teu espai de suport psicoterapèutic per a adults, famílies, parelles, nens i adolescents, on t'ajudaré a acceptar i donar veu a les teves emocions, revisar les teves creences i potenciar els teus propis recursos.
Mostrant-me els ulls dels altres com un armari obert.
Nu, espai psicoterapèutic. Núria Pedro Plasencia, psicòloga col·legiada de Badalona. Telèfon 656 49 49 04. Visita'ns també al web nupsicoterapia.cat.
80 grams, amb Laura Garcia.
Segona pista del concurs d'avui.
Comença la carrera literària amb la poesia. És proclamat mestre en Gai Sabé, 1877, i presideix els Jocs Florals de Barcelona el 1889.
Les nostres vides són cícliques. Sempre és el mateix procés, de l'impuls nerviós del cervell a la punta del dit índex. Les nostres vides són cícliques. Cícliques, qualsevol botó, ja estàs lleig per sobreviure. Descongelaràs el peix, gratinaràs macarrons, rentaràs la roba i viatjaràs amb ascensor. Tindràs escalfor quan fa fred i ventet quan fa calor. Les nostres vides són cícliques. Els ratolins no ens fan por. Si cliques al mouse, tindràs entre el palmell i la taula la rítmic batec del món. Más tarde encontrei café no rapa do lago da Lapa, folheando de raça. Aquest és un dels magnífics poemes que trobareu en un recull de poemes que es diu L'esbós. I el primer que voldria dir és que aquest títol és tan evocador com tots els poemes que hi trobareu. Un recull de poemes escrit per Sílvia Bel, una poetessa que us animem des de 80 grams a descobrir, perquè en ella trobareu la senzillesa de les petites coses que alhora són, és la grandesa dels sentiments i d'allò que vivim intensament dia a dia. Sílvia Bel, com estàs?
Molt bé, molt bon dia. Bon dia, llegit el poema, El sí? Vides cícliques,
sí.
M'ha agradat.
La veritat és que es fa difícil, quan tens un recull de poesia, es fa difícil escollir un poema, no només pel que els escriu, sinó també pels que es llegeix, perquè a vegades trobes tants sentiments diferents que dius, amb quin poema podem obrir perquè sigui representatiu d'aquest recull de poemes. La veritat és que Vides cícliques és un poema en el qual tots els poemes d'aquest recull, però aquest especialment, tots ens hi sentim identificats, no? Siguem d'on siguem, vinguem d'on vinguem i anem on anem, no? Perquè la veritat és que això, que tot és un cicle, acaba i comença, i aquesta és la gràcia una miqueta de la vida. Quan comences aquest recull? És un recull que vas fent poquet a poquet o que escrius d'una tirada allò en un moment d'inspiració, Sílvia?
A veure, aquest recull, bueno, sempre els tòpics, no? Jo escric des de petita, bla, bla, bla,
sí.
Però un dia em va venir la paraula esbós al cap i vaig pensar, ostres, l'esbós amaga un doble joc de paraules.
Sí.
I a mi m'encanten els jocs de paraules. I em vaig ficar a escriure l'últim poema del llibre, que, bueno, que casualment és el primer que vaig escriure, més o menys. I a partir d'aquí doncs, vaig anar escrivint d'altres poemes, vaig obrir un blog, vaig anar penjant i poquet a poquet doncs, em van sortir recitals, amics aquí, amics allà, i la cosa s'ha anat fent gran i un dia doncs, vaig dir, per què no publiquem el llibre, l'esbós, i per què no ho publiquem amb uns esbossos, a més,
clar.
I bé, dit i fet.
Dit
en uns
fet,
mesos ja va sortir el llibre.
Molt bé, a més hem de dir que aquest esbós, com comentaves, està il·lustrat per l'Alicia Villon, amb un pròleg de Maria Àngels Cabré, i amaga, doncs, això, petites històries com tots els poemes, i amb una història molt curiosa, que a més té un suport molt important de la xarxa. I jo no sé si recordaran els nostres oients que fa mesos entrevistàvem una altra poetessa, bloguera, o 2.0, podríem dir, que era la Sara Bailà, i que, a més, ens congratula molt perquè la literatura, d'un temps cap aquí, té una altra via de comunicació, i en aquest cas, concretament, la poesia, que és molt potent i que arriba a molta gent, Sílvia.
Doncs jo estic encantada. Des del moment en què vaig obrir el blog no sabia el que m'esperava, no? Perquè és que cada dia entren entre 100 i 200 persones en un blog de poesia en català.
És increïble.
I això m'omple moltíssim. Sé que no són grans números, però que cada dia tanta gent vagi en el teu blog, et llegeixi, a vegades no et deixen comentaris, però sí que t'escriuen e-mails, m'escriuen molts correus, més que públics, privats.
Privats.
I això m'anima molt a seguir escrivint.
La professió de poeta pot considerar-se una professió de risc, que així és un dels adjectius que li posa la Maria Àngels Cabré en el pròleg d'aquest llibre. Creus que tu que és una professió de risc?
Primer hauríem de mirar si és una professió.
Bueno, primer...
Perquè tu vas a l'INEM i et diuen...
Soc poeta. No.
Poeta! I et miren com a rareta, no? I llavors ho desestimes de seguida, no? Jo que he hagut de passar per aquest tràmit d'anar a l'INEM. Llavors, de risc? Bueno, tantes professions són de risc. Ser bomber és superarriscat, no? També. O ser funcionari, també. Ostres, és molt arriscat, perquè t'arrisques a tota una vida d'anar cada dia al mateix lloc, tu mateix,
sí,
no?
Sí.
Vull dir, clar, el risc està a nosaltres mateixos, i si l'agafem com a positiu, el risc, que jo me l'agafo com a positiu, doncs és més que risc, és emoció.
Clar, perquè a més és emocionant i és a més doncs molt gratificant. Sobretot suposo que és de risc perquè, tal com estan les coses avui en dia, ser escriptor ja és una professió o un ofici de risc. Imagina't si a més et dediques a l'escriptura per excel·lència, com és la poesia, que és per excel·lència, però contradictòriament és la que menys es publica i la que menys es ven, no? Per tant, és com arrissar una miqueta el llaç, no? No només dedicar-se a l'escriptura, sinó que a més dedicar-se a l'excel·lència. Però fa falta gent valenta que s'hi dediqui, no? I a més jo crec que fa falta noves fornades de poetes que ens demostrin que a Catalunya també se sap escriure poesia com s'ha fet molts anys enrere, no?
Sí, jo sempre penso que això meu és com una mica un autosuïcidi ja anunciat, no? Dedicar-te a escriure en català poesia sent dona i, bueno, i un altre etcètera que podria continuar, no?
Clar.
Però, no sé, jo crec que som molts i molts poetes joves que avui dia estem escrivint. Evidentment hem de compaginar l'escriptura, la poesia, els recitals amb altres feines, perquè ningú viu només de la poesia, o molt poca gent, i bueno, ens anem buscant la vida, però és un complement. Jo crec que el poeta, si només fos poeta, no podria ser poeta, perquè no trobaria coses per on inspirar-se. El poeta de viure, de treballar amb altres coses, i llavors d'aquí et ve la inspiració i d'aquí et venen les forces d'escriure. És un apèndix.
La poesia, a part de ser l'art una miqueta de l'escriptura per excel·lència, jo crec que és així, perquè si ja és complicat escriure un relat perquè has d'explicar una història amb molt poc espai, a la poesia encara és més, no? Perquè amb poc espai, amb poques paraules, has de trobar la manera més directa per arribar o per explicar allò que vols explicar al lector i que el lector ho pugui caçar, no? I aquesta recerca de les paraules adequades per mi és el que el fa més difícil i alhora més bonic, no?, de la poesia.
Sí, jo, mira, ara quan estàs dient això, dic, a veure què li puc contestar, i llavors m'he imaginat. Per exemple, no seria escriure un conte, una novel·la, seria, doncs, per exemple, tirar moltes pedres al riu de cop, no?
Clar.
I escriure poesia seria com ficar-te a la vora del riu i agafar aquella pedra plana i fer-la saltar, no? Fer aquests tres ponts, aquests tres passos, aquestes tres estrofes, que pam, no? Que et creïn aquesta imatge bonica, senzilla, no sé, i evocadora. Potser només ha estat una única pedra, potser només han estat tres versos o tres estrofes, però allò ja ha estat algo diferent, no? Clar. I tots els saltironets són diferents. En canvi, si tires moltes pedres de cop al riu, no sé, no pots percebre.
Exacte.
Cada pedreta
sí, petita.
Se m'ha ocorregut.
Doncs molt bé, escolta, per ser així de cop i volta està molt bé. Imagina't si es poden explicar coses amb la poesia, que la Sílvia en aquest recull de poemes ens parla no només de sentiments, sinó també d'experiències i fins i tot de coses concretes, com per exemple pot ser malalties com l'Alzheimer o situacions com l'11S o altres coses potser més generals, com però fonamentals de la nostra vida, com l'amor, el desamor i altres tipus de sentiments. És a dir, que amb la poesia es pot parlar o es pot explicar gairebé tot, no? Fins i tot es poden explicar allò tan difícil que són els sentiments.
Sí, almenys això ho intentem. Sí, en el llibre L'esbós, jo el que he volgut fer és que fos també un esbós de mi, no? I que jo què sóc? No només sóc amor, desamor, tragèdies o alegries, també sóc la meva àvia, no?, que està malalta, també sóc els morts que hem deixat enrere, també sóc el que passa a l'altra banda del món i es cauen unes torres, també sóc, no sé, els... tot, no? Has de ser una mica tot, has de camuflar, has de metamorfositzar... I ficar-te en tots els raconets on pots, perquè si sempre parlem del mateix, la vida i la societat va evolucionant i hem de parlar del xat, hem de parlar del ratolí, del mouse i de les torres bessones, jo crec.
Clar, hem de parlar de tot allò que ens envolta i allò que ens envolta és tot en general. Abans dèiem que o parlàvem o debatíem una miqueta si la poesia o ser poeta és una professió de risc. No sé si és una professió o no és una professió de risc, però sí que és una professió o una escriptura valenta perquè, a diferència de la novel·la en què és ficció, o en què la majoria de novel·les són ficció, o a diferència d'altres relats que també poden ser ficció, la poesia en moments pot ser ficció, però el que sí que és una manera de que l'autor es despulli, no?, en aquest cas, de que expliqui, parli d'ell, de les seves experiències, de com veu les coses, de com veu el món, no? I només per això ja és una manera d'escriure de manera valenta, no?, de dir, mira, doncs això és el que hi ha, no?, una miqueta.
Jo crec que sí, que sempre s'escriu a partir de l'experiència i després li poses una mica de ciència, ficció.
Sí, clar.
I llavors li poses la sal, el pebre i apa, i treus el poema. No s'ha de prendre tot com a real, però jo sempre escric des d'una base de l'experiència perquè s'ha de buscar, s'ha d'escarbar cap endintre també per trobar i poder transmetre. Si tu escrius un poema i et diuen escriu-me sobre una pilota i no has jugat mai a pilota, el poema que et sortirà sobre la pilota segurament no serà igual que si expliques alguna anècdota que t'ha passat amb una pilota.
Exacte.
Tu, saps? No sé.
Si ho fas real, si fas versemblant allò que estàs escrivint.
Exacte.
L'esbós, com dèiem, porta unes il·lustracions fantàstiques de l'Alicia Villon i si la poesia és l'art de posar paraules als sentiments, la il·lustració en aquest cas de poesia és l'art d'un esbós, perquè també jo suposo que l'Alicia Villon el que ha volgut amb aquestes il·lustracions és esbossar una miqueta el que tu esbosses en paraules, no?
I ho ha fet fantàstic. Jo estic superencantada amb els esbossos o les il·lustracions que ha fet ella, perquè ella mateixa m'ho deia, diu, de vegades és més difícil fer un esbós que quedi maco que fer una il·lustració treballada, que tothom digui, oh, que bonic, no? Però aquí estava el gran repte, de fer una cosa molt senzilla, alhora que no sigués textual del poema, és a dir, que ell ja posés un poema visual en ell mateix, que funcionés sol sense el poema, però que alhora parlés del poema. I crec que, bueno, que ha estat brillant, excel·lent. Sí.
De totes, perquè és això, no?, la senzillesa de lo primer, de l'originari, no? En teoria, l'esbós és el primer que et ve al cap quan... en el moment de la creació, no? En aquest cas, de la creació, de la il·lustració, no? I són perfectes. A més, l'edició és molt acurada. La veritat és que els llibres de poesia, en aquest cas també a l'esbós, tenen una cosa, o la majoria, o els que tenen sort com tu, tenen una cosa fantàstica, que són llibres també dolços, fàcils de llegir, nets, nítids, en el cas de l'esbós també portada blanc, tot en blanc, faciliten la lectura i crec que fan la lectura molt còmoda. No? Ja parlant de l'edició, en aquest cas.
Sí, m'ho ha dit molta gent. No sé si suposo que és l'edició, perquè quan primer t'entra un llibre és la coberta i la contracoberta, no? És el primer que agafes. I mira, només fa 3 setmanes que s'ha publicat el llibre i no saps la quantitat de gent que m'ha escrit dient-me, no et coneixia, he vist el teu llibre en una llibreria, l'he mirat, aquesta boca tancada amb una cremallera doncs m'ha atret l'atenció, he començat a llegir-lo i mira, me l'he volgut endur a casa, no? I ha passat a bastanta gent i jo crec que també forma part de l'edició, no tant també dels poemes, que això ja els descobreixes més tranquil·lament a casa, sinó també de com de l'embolcall, no?
Clar, és que és molt important.
Forma un tot.
És un tot, no? No només, no sé qui deia deia, un dia que no només un ha de ser bo, sinó també s'ha de saber vendre, no? Doncs una miqueta la imatge que dona el llibre és la primera imatge que tenen els lectors i, per tant, ha de venir de gust agafar el llibre i fullejar-lo per poder conèixer el que hi ha a l'interior. I en aquest cas, jo crec que ho heu aconseguit molt amb l'esbós, no? I a més, aquesta cremallera, no?, que significa tantes coses, aquesta boca amb aquesta cremallera que significa tantes coses, i la cremallera en si, doncs, que és un símbol tan potent a l'hora de poder crear, no? És una miqueta l'angle o el pilar d'aquest llibre, no?, de l'esbós.
La il·lustradora es va inspirar amb un vers del poema, de l'últim poema que es titula L'esbós, que diu "Estimo amb cremallera". I va agafar aquesta frase, li va semblar molt potent i va fer la portada, aquesta boca en cremallera. Però és que la cremallera poden ser moltes coses, clar. Si ens atrevim a parlar, si està oberta, si la tanquem, totes les coses que callem, els silencis, els nostres secrets, la cremallera dels pantalons, clar, o de les jaquetes, clar, el que se'ns obre o el que obrim. Tots són mons per explorar.
Doncs jo convido els nostres oients, sincerament, que explorin aquest esbós de Sílvia Bel, perquè trobaran grans moments, grans imatges, grans espais, grans sentiments que tenim tots, que guardem tots, que compartim tots, però que, si més no, aquí trobaran reflexats d'una manera molt senzilla, però alhora molt bonica i molt evocadora. Gràcies, Sílvia, per acompanyar-nos avui, gràcies per compartir aquesta estoneta amb nosaltres i gràcies per compartir els teus poemes amb nosaltres, eh?
Moltes gràcies, ja anirem escrivint més i espero doncs, que en gaudiu i que, si us ha agradat, doncs, que entreu al blog i aneu descobrint el que jo vaig penjant setmana rere setmana.
Doncs això t'anava a dir, que et puguin també trobar en el blog i, a més, si no tinc mal entès, aneu fent presentacions al llarg d'aquests dies propers. En teniu alguna en vista que s'hi puguin afegir els nostres oients?
Sí, en tinc bastantes. Ara em sembla que el 4 de febrer anem a la llibreria Mitos de Sant Cugat, després ens anem a Vic, també estarem a Igualada, Vilafranca... Si entren al blog silviabel.com, allò jo aniré actualitzant la informació i les dades i podran venir a veure versos, i si s'animen, doncs també els animo a recitar versos, perquè si ve gent que recita tan bé com tu, doncs jo encantada.
Molt bé, doncs...
Feina que em treuen.
Escolta'm, Sílvia, moltes gràcies per tot i fins aviat, eh?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Una abraçada a tots.
Adéu. Fue por ahí cambaleando, se acabando un cordón con reto. Más tarde encontré un café no rapa do largo da Lapa.
Pista número 3 del concurs d'avui.
La seva primera tragèdia en vers, Gala Placídia, del 1879, se situa dins la tradició del romanticisme històric. Amb Mar i Cel, del 1888, obté un èxit sense precedents. L'obra és traduïda a 8 idiomes i inicia la projecció internacional de l'autor.
That's all I meant to do, and then my heart stood still.
80 grams de teatre.
My feet could step and walk.
I amb l'arribada del nou any s'acumulen les estrenes teatrals i un dels teatres que més estrenes teatrals promou vingudes de la literatura, com ja sabeu, és el Teatre Nacional de Catalunya. Avui us proposem tres de les estrenes que trobareu aquest 2011 al Teatre Nacional de Catalunya. Un repàs a aquestes estrenes: Agost, Pedra de Tartera i Un mes al camp.
Fins al 23 de gener al Teatre Nacional de Catalunya, Agost, de Tracy Letts. Una comèdia àcida i punyent sobre la família al segle XXI. Agost, de Tracy Letts, va arribar al Teatre Nacional de Catalunya després d'haver obtingut un dels èxits més rotunds a l'escena de Broadway en els últims anys. Amb aquesta peça, Letts va assolir el Tony a la millor peça teatral i el prestigiós Premi Pulitzer l'any 2008 per abordar els conflictes, les tensions, les disfuncions i els fantasmes d'una família actual de l'Amèrica profunda. Letts fica en una coctelera i barreja sàviament els ingredients més diversos de la tradició dramàtica nord-americana i occidental. Combina l'amargor espessa d'un Eugene O'Neill amb l'humor més efervescent de la comèdia popular anglosaxona i a estones fins i tot és com si Eduardo de Filippo s'hagués reencarnat en un dramaturg nord-americà del segle XXI. La desaparició del pare en circumstàncies misterioses obliga els membres d'una família a retrobar-se a la casa paterna, a Oklahoma. Aquesta excepcionalitat desencadena un seguit de situacions que oscil·len constantment entre la farsa i el drama, puntejades per uns diàlegs d'un enginy i una energia tan intensos com la xafogó d'agost. Letts retrata tres generacions d'una família del Mike West americà, personatges alhora singulars i propers, sota la influència de Violet, la matriarca, una dona tan delirant com políticament incorrecta.
Pedra de Tartera, de Maria Barbal. Dramatúrgia de Marc Rossich, del 26 de gener al 20 de març, amb Marina Barberà, Rosa Cadafalch i Àurea Márquez. Pedra de Tartera va suposar el debut literari de Maria Barbal, nascuda a Tremp el 1949, i ben aviat es va convertir en un text clàssic i un autèntic fenomen editorial en diversos països, amb més de 55 edicions en diverses llengües. Ambientat fonamentalment en el Pallars nadiu de l'autora, el llibre és el relat en primera persona de la vida de Conxa, que va des del començament del segle XX fins a la dècada de 1960. Un relat magnífic sobre la supervivència i el desarrelament, víctima passiva del seu temps. Conxa representa totes aquelles dones que, mentre la vida les obligava a callar, han vist com el temps passa per davant sense poder-hi fer res. A través de les seves paraules i especialment dels seus silencis, Barbal retrata la duresa de la vida d'una dona pagesa mentre els ecos dels esdeveniments històrics que sacsegen el país, des de l'esdeveniment de la República fins a la dictadura, van arribant a poc a les comarques de Pallars. Amb direcció de Lourdes Barba i una nova adaptació teatral a càrrec de Marc Rossich, en la qual el temps de la novel·la travessen i conviuen en l'espai d'una cuina, aquest muntatge il·lumina un dels textos essencials de la literatura catalana contemporània amb el prisma dels records, els fantasmes, les pors i les esperances.
Un mes al camp. Ivan Turgenev, del 24 de febrer al 10 d'abril, dirigit per Josep Maria Mestres, amb Oriol Agell, Míriam Alemany, Sílvia Bel, Xavier Boada, Josep Manuel Casany, Tilda Espluga, Robert González, Max Jiménez, Carles Martínez, Joan Raja, Hans Richter, Carme Sansa, David Segú i Diana Torner. Una de les grans comèdies romàntiques del teatre clàssic rus. Un mes al camp, clàssic del teatre rus del segle XIX, sorprèn encara avui dia per la seva modernitat. Autèntic precursor de Chekhov, Ivan Turgenev va escriure aquesta peça 40 anys abans de l'estrena de L'oncle Vanya, o Les tres germanes. Turgenev ja tracta a mitjan del segle XIX la Rússia aristocràtica rural, un món entre opulent i decadent, en què la família Islaev conviu sota un mateix sostre amb criats i convidats. Els confins de la família s'esborren, els límits de l'amistat es difuminen perillosament. Natàlia, protagonista absoluta d'aquest drama que el mateix Turgenev qualificava de comèdia, viu dividida entre la fidelitat del seu marit, Arkadi, i l'atracció que sent per l'amic del seu marit, Rakitin. Només un altre home la podrà fer treure d'aquesta falsa dicotomia i, sense voler, farà mal a la seva fillastra, Vera. Els protagonistes d'Un mes al camp són els avantpassats dels personatges de Chekhov. Islaev va pensar en el vell professor Serebryakov. Rakitin prefigura Vania. Verochka ens fa pensar en els anells adolescents d'Irina o Sònia, ben bé com si uns i altres pertanyessin a una mateixa família.
No van dur remeis
80 grams de teatre.
Pista número 4 del concurs d'avui.
Després de Maricel comença la seva època de plenitud, que s'estén fins al 1900 i durant la qual estrena les seves obres més representatives. Maria Rosa, el 1894, Terra Baixa, el 1897, i La filla del mar, el 1900, repetidament portades al cinema i que recullen amb trets realistes la vida de la Catalunya coetània.
Perquè amb un llibre a la mà mai no estic sola.
Perquè no conec millor mestre.
Perquè em permet de viure altres vides.
Perquè m'ensenya a pensar i a mirar i a mirar-me.
Perquè m'ajuda a ser crítica.
Perquè em fa més lliure.
Perquè m'evadeix.
Perquè m'emociona.
Perquè em fa riure.
Perquè em fa plorar.
Perquè no conec cap altra manera d'aturar el temps.
80 grams et dona cada setmana nous motius per llegir. Escolta'ls cada dilluns de 1 a 2 de la tarda a Ràdio Ciutat de Badalona i les 24 hores a 80grams.com. 80 grams, per als qui llegir no és pesat.
Pista número 5 del concurs d'avui.
El 1889 és escollit president de la Lliga de Catalunya. Els seus discursos polítics pronunciats arreu del país són recollits en el volum Cants a la Pàtria del 1906. I el 1909 rep un multitudinari homenatge popular. La la la.
S'ha acabat el temps, s'ha acabat el moment o l'espai de 80 grams d'aquesta setmana. Tornarem la setmana vinent amb moltes més coses a partir de la 1 del migdia a Ràdio Ciutat de Badalona. I abans de marxar ens queda, noies, dir l'autor de la setmana abans de Nadal, que és l'última setmana que vam ser aquí, i que era un autor molt nadalenc i molt infantil.
I començava amb la lletra F, i era Josep Maria Folch i Torres.
Perfecte, doncs Josep Maria Folch i Torres era l'autor de l'últim autor de l'any, i el primer autor de l'any comença el seu cognom per la lletra G. Així que, si ho sabeu, podeu enviar-nos correus electrònics fins a finals de setmana a info@80grams.com, info@80grams.com. Tornem dilluns.
Adéu, bona setmana.
Adéu.
Again. From this day on, my days are dear.